I ara ve en Marc Giró, avui el vostè primer, des de la Fundació Mafre, sí, parlant de fotografia, però abans els serveis informatius amb la Núria Travessa. Bon dia, Núria.
Hola, bon dia.
I amb el Xavi Rocamora.
Hola, bon
Xavi.
Dia.
Tot vostre.
Doncs estem molt pendents avui de la situació al Pròxim Orient. Després de l'atac iranià de dissabte contra Israel, tothom espera la resposta del govern de Benjamin Netanyahu. Veurem si s'imposa l'ala dura, que defensa una resposta contundent, o els partidaris de medir molt les accions per evitar l'incendi de tota la regió. És, de fet, el que demana la comunitat internacional, contenció. Connectarem amb el nostre corresponsal a la regió, al Pròxim Orient, en Salem Ergui. Sabrem també com es prepara Interior per afrontar l'augment del jihadisme provocat per tot aquest conflicte. Per exemple, hi haurà més agents pendents dels grans esdeveniments, com el partit de Champions de demà a Montjuïc, entre el Barça i el Paris Saint-Germain. Parlarem també de la campanya d'incendis d'aquest estiu que s'acaba de presentar. En plena sequera, el risc que n'hi hagi d'importants ha crescut i el govern creu que hi ha d'haver més municipis amb plans de protecció. Vol passar del 66 al 80%, però donarà un any de marge als ajuntaments que encara l'hagin de redactar. A més, ara, quan s'arribi al nivell 4 de risc d'incendi, es tancaran automàticament els parcs naturals de la zona i s'hi prohibiran activitats com ara les acampades. I us explicarem també, per exemple, que el govern ha començat a treballar per regular els lloguers a 131 pobles més. Això vol dir que en total i creu que hi hauria d'haver un topall a 271 municipis considerats zona tensionada. Ho demanarà el govern espanyol, que és qui hi ha de donar el vistiplau. Són algunes de les qüestions que explicarem d'aquí a una hora.
I els esports, sentirem Pedri i Xavi Hernández, tots dos a punt de parlar en la prèvia del partit contra el Paris Saint-Germain, tornada als quarts de final de la Lliga de Campions, que es jugarà demà a Montjuïc. Encara sense convocatòria del Barça, tot i que no ha d'haver-hi sorpreses, perquè ja sabem que Xavi no podrà comptar amb els sancionats Sergi Roberto i Christensen, ni amb els lesionats de llarga durada, Gavi i Balde. En canvi, del PSG sí que tenim la llista de convocats. Luis Enrique recupera respecte a l'anada Mukiele i Hakimi i continua sense poder comptar amb el central Kimpembe. Ho explicarem al RAC1 migdia. També repassarem com queda la Lliga a 7 jornades del final. Avui es tanca la jornada de primera amb l'Osasuna València a les 9 i mitja hora abans també ha jugat l'últim partit de la jornada de segona, el Corcón Villarreal B. I tot plegat el dia que ha començat el trofeu Comte de Godó de tenis, en joc als primers partits al Real Club de Tenis Barcelona en un torneig que té la baixa destacada de Carlos Alcaraz, número 3 del món i cap de sèrie número 1 del torneig. En canvi, un dels principals reclams és Rafa Nadal, que torna després d'un més lesionat.
Pel que fa al temps, el cel continuarà emblanquinat durant la tarda amb alguns ruixats al Pirineu. Les temperatures es quedaran més frenades que ahir a les comarques del nord, però tot i això l'ambient serà càlid, amb moltes temperatures de 24 a 29 graus. El vent de tramuntana es reforçarà demà, baixen entre 6 i 8 graus les temperatures i encara baixaran una mica més dimecres. Això voldrà dir que recuperarem l'ambient propi del mes d'abril. Demà i dimecres amb alguns ruixats a les comarques de Girona, de Barcelona i també al Pirineu.
RAC1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró des del Centre de Fotografia KBR de la Fundació Mafre de Barcelona. Vostè Primer. A RAC1, amb Marc Giró.
Amb Marc Giró, el Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer, a l'Associació Tècnica de Diagonal, avui perquè som aquí a la Fundació KBR, Fundació Mafre. Esther Romagosa, què tal estàs?
Molt bé.
I a, qui està fent possible aquest programa? Aquest
doncs també hi ha el Ricard Segura,
el Bernat Villa, guapo.
El Xavi Cupido, ole, i la Isabel Vinaixa.
Isabel Vinaixa, indispensable, sí senyor. Avui farem estem fent aquest, estem contentíssims perquè un cop més, jo comença a ser una tradició que ens encanta, és el millor lloc on, és on millor estem nosaltres, al KBR Fundació Mafre, que és una fundació, un espai dedicat a la fotografia. Ens acompanya la Maria Faf, responsable del KBR Fundació Mafre. Què tal estàs, estimada?
Molt bé, molt contenta.
No diguis que estàs contenta i estàs bé, perquè contenta no sé si estàs, però estàs esgotada. Explica per què estàs esgotada, perquè has anat al Conde de Godó amb els teus fills, que són aficionats al tenis, i estàs, vamos.
On vaig estar ahir? Al Godó.
Al Godó. I què, estàs esgotada?
Achicharrada,
perquè vinc a perseguir els teus fills tenistes, no? O què?
La calor que feia ahir, la de gent que va al Godó.
Clar, home, és que és un èxit total.
Estic però el dilluns cansadíssima.
Ja. Doncs jo imagina que em vaig prendre per sopar amb mitja hora final, no t'explico, que no em pots fer. De forma recreativa, perquè estic bé, Jo estic la salut mental, la tinc perfecta, vaig pensar ja que ni em drogo, ni he deixat la droga, he deixat l'alcohol, he deixat l'altre, tot. i no teniu res per sopar, vosaltres mitja hora final. I estic amb un globo, senyores, que no
ja se't nota, ja. Estàs relaxat. Sí, sí, sí.
Bueno, i tu vas anar al concert de
la Rocío, amb el Joel, molt
fills,
bé.
El teu ex, els teus fills, tot, el Joel, la Margareta Gual, també, la meva amiga.
Ens hem trobat tots allà.
Allà, bueno, i què, va cantar?
Érem quatre, érem quatre.
Éreu quatre de l'equip o quatre de públic?
Quatre de l'equip i...
Mare de Déu, segons...
Tots de públic,
ja, Jesús. Bueno, escolta, també ens acompanya, perquè aquí comentarem dues exposicions, eh? Una de la Consuelo Canaga, que és una... fotògrafa, si vostès no les coneixen, doncs, bueno, així els hi va tot. Així els hi va tot, que no coneixeu la Consuelo Canaga, us va la vida, una merda de vida que tens. Perquè no... I després també tenim la Núria Riu, un aplaudiment per ella, també. Que ella és investigadora en història i teoria de la fotografia, afiliada, no, a la Universitat Pompeu Fabra, no, perquè acaba de ser anomenada professora de la Universitat Pompeu Fabra després de 14 anys de ser agregada, filla meva, associada, que això... Per fi podràs menjar calent, joder, als professors universitaris. Què tal estàs, Núria?
Bé, meravellosament bé.
Meravellosament bé. I ara, hora, no? Estarà aquesta teva que hem plorat, no?
Bueno...
Ara no et passis de halar, eh? Que no se't pugi el cap ara a cobrar un sou digne.
Bueno, ara pagar totes les rondes de diners per celebrar-ho...
No, no, tu no... Exacte. Ara podràs pagar... Mare de Déu, senyor. Bueno, amb tu parlarem d'una exposició...
La càmera domèstica.
La càmera domèstica, que és com els catalans es van aficionar a la fotografia. És així, no? Ho estic explicant.
A principis del segle XX.
A principis del segle XX i fins al dia d'avui.
Sí.
Per fantàstic. Però abans, senyors i senyors, avui és dilluns, amb tots vostès, Mireia Giró i la repassada esportiva.
Com canvien les coses? Demà el Barça juga la tornada a quarts de final de la Champions contra el PSG. I últimament ho peta, no perd partits i no li fan tants gols.
Ja, o sigui, és resulta... total, això, que guanya
sí, sí.
Tot.
Guanya tot, resulta que el drama que hi havia amb el Barça doncs no era tal, que posar gent jove a jugar no era tan imprudent com es deia, i que el Barça realment estava en construcció, vale? O sigui, tant que vam riure d'això, mig any dient pestes, tant dir Xavi out,
Xavi
i
out.
Ara és Xavi queda't, no marxis, no? Mira, si Xavi no marxa... i fa cas a la porta que vol que es quedi des de fa temps, doncs jo ja passo, val? Perquè ja, o sigui, això sembla un capítol de Passió de Gavilanes, no té cap mena de sentit la cosa, ara entra, ara surt, va. Jo no puc més. Thierry Henry, l'exjugador del Barça, una entrevista del CBS Sport, ha defensat que Xavi sempre ha estat un bon entrenador, mira. Que ara és la mateixa persona que fa 3 setmanes, no és que ara s'hagi donat un cop amb una porta al cap i s'hagi transformat com a les típiques pel·lícules de Hollywood, no? Aquelles comèdies romàntiques que hi ha la protagonista que es dona un cop al cap i llavors es desperta al matí i està casada amb el seu amor platònic de 6a bàsica i la vida li ha anat diferent i es torna home o no sé, o coses d'aquestes, no?
O es torna Gibson, o es torna Mel Gibson.
D'adolescent passa a adulta, tot això, no. O sigui, Xavi és la mateixa persona quan perdia que ara, no? Igual de bon entrenador, segons el Thierry Henry. Es veu que els entrenadors se'ls ha de donar confiança i temps, ara, això és el que ha dit el nostre estimat Titi, però és que, Henry, nosaltres no tenim temps per nosaltres mateixos.
Exacte, pues per comptar-li al Xavi.
Per coses,
vamos.
No li donarem al Barça
home.
El temps. Exacte. I la confiança tampoc creiem ni en la humanitat, no. Ja, ni en el futur, pues la poca confiança que ens queda no li donarem al Xavi.
No, no.
Sento. Llavors jo crec que això del futbol o dona satisfaccions immediates,
total.
Emocions immediates, o la gent doncs, té temps de donar-se que és una xorrada, no?
Perdona, t'he de dir una cosa respecte a això de la confiança immediata que tu demandes al Barça, que estic completament d'acord. Ens estem llegint el llibre, jo ja m'he acabat, de la Mirena Busquets, que es diu Ensayo General, anagrama en català i en català a Amsterdam, deu estar. I que ve dimecres, la Mirena Busquets Tusquets ve dimecres, i una de les teories que té ella, que és la que nosaltres tenim per descomptat en aquest programa, i per això ve, és que quan tu estàs amb un tio, si als 2 minuts i mig, 30 segons, veus que allò no està funcionant de la... un tio, una tia, el que cadascú manegui,
sí.
Manega tios, així li va, a la pobra, però si tu a un tio o a una tia no t'agrada, però tots els tios, els que són fills de tiro blanques, no et funciona immediatíssimament,
sí.
Al carrer.
Home,
si tu no pots esperar a que millori, ja lo canviaré, o és amor, o no.
Acabes de resumir 5 anys de teràpia en un mes.
Això... Però perdona.
He après això, jo. Això porto 5 anys aprenent això.
Per favor. Si ho havíem dit, jo me'n recordo una vegada que estàvem allà el divendres, tu te'n recordes que estava el divendres?
Sí, amb el Xavi Coral.
Que no sé què, una ruptura, una que em va escriure una que tenia una ruptura amorosa, i escolti, és que he fet el número, i he dit, noia, perdona, tu t'agafes. Agafes 5, 6 euros, 10 euros. Jo havia canviat de l'euro a la pesseta. T'asseus a la terrassa i vas veient passar maromos, i llavors com de tios n'hi ha a punta pala. O sigui, això, saps què dius? No, serà, i aquest...
Tot... Però també a vegades s'ha de construir, Marc.
Què no? Passa? A veure, et poso una terrasseta, vas veient passar tios, llavors dius, tu, aquí. A veure, un dels fills de Leo Messi...
Sí, perquè en té com 400. Si ho pregunteu, segur que per aquí la Fundació Mafre està voltant un nen del Messi, que en realitat només en té 3, no? Però és que per mi em semblen molts.
Sí, 3 ja et sembla molt.
Llavors, el fill mitjà de Messi, que es diu Mateo i té 8 anys, juga molt bé a futbol. Ah. Aquesta setmana hem pogut veure un vídeo del nen fent 5 gols en un partit, en el mateix partit, 5 gols, i a més feia el mateix que el seu pare. Bé,
no era un muntatge al llarg de 5
anys. Muntatge. Sí, i això ho ha fet a l'acadèmia de l'Inter de Miami. Un altre Nepo Baby, el qual no podem criticar per ser un fill de papà, perquè realment és molt bo. Si no hi ha manera de trobar un Nepo Baby on puguem descarregar la ira de classe, no? Perquè el tio, doncs, 5 gols. Que vigili el Mateo, que no el pilli Xavi, i acabi jugant demà a la Champions, perquè cada vegada són més joves, els nens. Però imagineu-vos ser fill o filla de Messi i dedicar-te al futbol, no? O sigui, és que jo, hi ha un alt risc de trauma assegurat. Perquè, clar, si no el superes o tal, és que la vida et va en això. Llavors, jo, si fos Mateo Messi, em dedicaria a la professió més oposada al futbol que trobés, com, per exemple, la tertulià d'Eurovisió, drag queen, sí, o col·laborador del Vostè Primer.
Ostres, t'imagines ser filla del... Jo si fos fill del Messi o de qualsevol altre supermultimilionari, crec que seria politoxicòman. Aquest és un tema, també. Aquests Nepo Babies, fills de famosos, de gent super creativa.
Genis.
Que també són genis, ells, diguéssim. Però és que jo crec que a mi no em passaria. O sigui, jo seria com, saps?
Clar.
Com un bala perduda. O sigui, què ha passat amb els bala perduda de les classes privilegiades? Ara totes són...
Home, jo crec que estan millor que molts, però sí, bales perdudes.
Bueno, a veure, World Athletic...
Los ricos también lloran.
World Athletic, no sé què vol dir això.
Sí, World Athletic és la Federació Internacional d'Atletisme.
Ah, mira...
ha anunciat que donarà 50.000 euros als atletes que guanyin una medalla d'or als Jocs Olímpics de París. El 2028 probablement també donarà una compensació econòmica a qui aconsegueixi la plata o el bronze. I és el primer cop que una federació dona un premi econòmic als medallistes d'uns Jocs Olímpics. Jo això m'ho he hagut de llegir 3 vegades, perquè em pensava que tothom que guanyava una medalla...
Sí.
Però li donaven una compensació per això.
No.
Però es veu que no. Llavors...
també, no? Mare de Déu.
Sí, que ets atleta d'elit, t'entrenes com un desgraciat, sí, portes una vida monacal que no pots ni quedar-te mirant Netflix fins la una de la matinada, vas a uns Jocs Olímpics a patir, perquè és un patiment això, sí, sacrificar-te, i resulta que no et paguen un plus. Però quan els plusos paguen plusos per qualsevol cosa, última. Bueno, no sé, a mi no, però...
No, a mi tampoc,
no sé,
eh?
De llunyania, no sé què.
De llunyania, de cercanies.
Llavors jo penso que això, cercanies jo he flipat. Català. I a més pensava que el món de la ràdio estava mal pagat, però...
Sí,
perquè
sí,
no és tan sacrificat venir.
No, total, una cosa et vaig a dir, de totes maneres, és que és aquesta cosa de no, cariño, t'ha fet moltíssima il·lusió en la glòria de l'Olimpiada, l'or i tal, doncs aquests els han enganyat per això. O sigui, es comença enganyant els atletes de la superèlita amb aquest rotllo patatero i acabem les altres fent-nos els tiquets de taxi per passar després a l'administració de RAC1. O sigui, t'ho dic de veritat, és que ningú et faci res. T'ha fet tota il·lusió, m'entens? Bueno, escolta, no tenim temps per més. Moltíssimes gràcies, Mireia Giró, un aplaudiment per ella, bravo. Amb tots vostès, Maria Faf i Núria Riu, bravo. Clar, és que tenim uns temes boníssims. A veure, anem a votar. Vostès què volen, amb alçada, el nostre públic? Voleu començar per l'exposició Consuelo Canaga o volem començar per l'exposició de la Càmera Domèstica a l'Afició Fotogràfica a Catalunya? A veure, amb mans alçades... Qui vol Consuelo Canaga començar? Un, dos, a veure, un, dos...
Tres.
Qui vol començar per la Càmera Domèstica i l'Afició de... Home, guanya la Càmera Domèstica i l'Afició de Catalunya, eh? Consuelo Canaga, tal. A veure, llavors, doncs començarem amb tu, Núria, si no et sap greu. Tu ets, ja ho hem dit, investigadora de la teoria de la fotografia, afiliada ja no, perquè ets ja professora... Has de firmar encara, o sigui, podries parlar-se d'aquí a la tarda. T'imagines que ho fas malament i veuen que... Hòstia, aquesta tia no té ni idea de res. Li traiem la plaça i la posem...
No, no, espero que no hi hagi cap problema.
Espero que no hi hagi cap problema, eh? Va, us deia Pupa Fora, per sort ja no us deia Pupa Fora, i també havies estat a l'Universitat Autònoma, que l'hora de deixar, perquè tens plaça a l'Autònoma. A veure, s'ha espavilat el de l'Autònoma, guapes, a contractar-te, no trobes?
Bueno, som molta gent que volem consolidar-nos i és difícil.
Sí, sí, tant. Això a la universitat un dia n'hauré de parlar perquè estava mangui per ombro. Escolta'm una cosa, et va millor ser de la Pompeu Fabra o t'hagués anat millor estar a l'Autònoma per... No, pel tren, diguéssim. Perquè l'Autònoma trobo que està al Quinto Pino. Jo no hauria pogut estudiar mai a l'Autònoma.
Jo hi vaig estudiar, és meravellós l'Autònoma. És una gran universitat amb un ambient molt xulo,
segur,
però té
però...
el ferrocarril, el que li diuen el tren del mareig, i jo em marejo cada vegada que vaig a l'Autònoma i torno.
Veus?
És un hàndicap.
I per tant, la Pompeu et va fantàstica,
en aquest
que t'hagi sortit la plaça de Pompeu. Estaves, per favor, si m'ha de sortir una plaça, després de 400 anys d'estar aquí d'agregada, no sé què collons feu els professors, perquè un professor que tingui plaça, o sigui, una cosa, hi ha dos catedràtics allà amb tretaranyina, es mantens a un despatx, parlant de Giotto, almenys, i tot d'agregats fent, saps? Bueno, sort que t'ha tocat la Pompeu Fabra, no et marejaràs, veus? Bueno, a veure, tu ets la comissària d'aquesta exposició que es diu La Càmera Domèstica, la fissió fotogràfica a Catalunya. Això de què collons va? A veure,
és una exposició que forma part d'aquesta línia d'exposicions d'arxiu del Caverra, que celebra un cop l'any, i és una exposició que intenta explicar com arriba a Catalunya, tant comercial com culturalment, l'afició per la fotografia, a finals del segle XIX i fins a la dècada de 1930, i sobretot com es transforma en un autèntic fenomen social i cultural molt transversal. A practicar homes i dones, grups socioeconòmics diferents i adults i infants.
Això és una cosa que ens ha, que sobta de l'exposició, perquè descobrim que qualsevol edat, gènere, però sobretot classe social també, des de les classes populars i obreres fins a l'alta burgesia, tothom fotografia. Nosaltres teníem la sensació que només les burgeses teníem temps i diners per accedir en un principi a la fotografia, però tu dius que això que no, perquè a més, la fotografia, des del seu inici, els que s'inventa la fotografia, els de la Kodak, diguéssim, per dir-ho clar, tenen un pla de màrqueting claríssim que volen arribar a tothom, no?
Sí,
aquí és boníssim, Esther.
La primera és intentar entendre que des que s'inventa la fotografia a la dècada de 1820-30 hi ha una idea molt compartida entre diferents investigadors i promotors de l'invent, que és que la fotografia està feta d'elements que estan a l'abast més o menys de qualsevol a nivell de coneixements, i sobretot que la fotografia pot permetre a gent que no en sap d'art saber produir imatges. A partir d'aquí, una cosa és com es concep la fotografia a nivell d'ADN, i l'altra és quina és la realitat comercial que permet que realment hi hagi una flexibilitat tècnica, econòmica, i això és quan succeeix a finals del segle XIX. El que intentem explicar a l'exposició és que, si bé és cert que els inicis de l'afició per la fotografia és majoritàriament burgesa, també trobem, a partir sobretot de 1910, per exemple, com en ateneus i cooperatives obreres munten els seus laboratoris fotogràfics, promouen la fotografia i, si cal, reciclen velles càmeres Kodak, perquè Kodak, de fet, ha estat una de les empreses que a finals del segle XIX ha promogut comercialment precisament que la fotografia, com més gent la consumeixi, millor. Però no, tampoc caiguem en l'error de que tothom feia fotografia amb el mateix volum, eh?
No.
Però sí que és cert que podem trobar pràctiques fotogràfiques en diferents grups socials i que produeixen les seves pròpies iconografies.
Hi ha una vitrina vermella molt bonica amb tot de càmeres fotogràfiques, des de les més cares fins a una càmera per infants, etcètera, i tu dius una cosa que ara apuntaves, que és clar, abans les càmeres amateurs o d'aficionats, o les càmeres la càmera de fotografia, a tu, si t'espatllava, la podies arreglar. Ara un iPhone se t'espatlla i no hi ha Déu que ho... Això és una cosa increïble.
Clar, el mercat desenvolupa...
La tecnologia està sent escríptica per nosaltres.
Clar, hi ha una mena de caixa negra, no?, que no sabem.
Sí.
En aquell moment es desenvolupen càmeres de diferent dificultat tècnica i de diferents preus, pensant precisament en aquesta pluralitat i ventall d'usuaris i d'usuàries. I, en efecte, tenim diferents evidències documentals i també materials de com a la que s'espatllava una càmera fotogràfica es podia més o menys reparar, tenia una certa accessibilitat també en aquest aspecte de poder-la tunejar i fer-li allargar la vida, no com ara, que no només tecnològicament és molt difícil accedir a un telèfon mòbil, sinó que a més està, no, en principi programat perquè quedi obsolet ràpidament.
Quedi obsolet, clar. Hi ha la qüestió, i una qüestió que t'interessa a tu particularment com a comissària i com a investigadora, és la qüestió del gènere, diguéssim. No només fotografiaven els mascles, sinó també les senyores, no?
Sí.
Les noies, les dones.
Sobretot senyoretes.
Senyoretes.
Vocabulari de l'època. Sí, moltes vegades, ara ja, no, en l'àmbit de la història de l'art, hi ha tota una onada que va en paral·lel a altres disciplines d'intentar fer una història de l'art o cultural més integradora. Hi ha aquesta idea d'impulsar una perspectiva de gènere. Jo el que veig en fotografia, i això no només ho faig jo, fan altres investigadores també, és veure com és de manera natural que t'apareixen les fotògrafes quan estudies precisament fotografia. Perquè des de que se la va definir la fotografia a 1830 i es va dir que era una tecnologia apta per a les senyoretes. Per tant, des del
no
minut 1...
No? No
perquè es pot practicar a casa, perquè de seguida té un registre de retratar la família, i per tant la dona a nivell d'història de fotografia ocupa un paper primordial, no només com a productora d'imatges, sinó molts dels àlbums fotogràfics que encara tenim a casa, qui els ha muntat i que els ha cuidat són les dones, són les altres cures, la cura de la memòria visual familiar, no? Per tant, en aquest sentit, de manera natural, entre cometes, o de natural, et surten les dones, sobretot senyoretes, i dic senyoretes en el sentit de dones no casades que venen de famílies benestants, nenes també. I en el cas del món obrer, fins on jo he pogut arribar a nivell d'investigació, sí que és un espai més masculinitzat en nivell de fotografia, tot i que hi ha fotògrafes també, tenim algun registre, que participa en algun concurs, que intenta...
De totes maneres, en els arxius és probable que les fotografies fetes per dones s'acabin perdent, i per què? Sí. És a dir, o que es localitzin de forma més dificultosa?
Sí, un tema que és una problemàtica compartida per arxivers i arxivers és sempre preguntar, allò que tenim en els arxius és allò que ha estat o és allò que ens ha arribat? I aleshores, sovint la pregunta és on estan les dones fotògrafes? Tenim evidències escrites per premsa, tenim relats orals de famílies que hi havia fotògrafes, però aquest material no arriba tan fàcilment a nivell d'arxiu. La Laia Foix, una investigadora arxivera de l'Institut de Fotogràfics de Catalunya, un dia em va fer entendre, no? Diu, no, és que normalment són les mateixes dones que en el seu moment segurament van dir, bueno, això són fotos que feia jo, no tenen cap mena d'importància, i per tant, per discursos de gènere, per la percepció d'una mateixa, no es veia de la mateixa manera la importància de les seves fotografies que aquelles que feia el marit, que tenia el despatx a casa, que tenia els armaris de les seves fotografies, no? Hi ha tota una mena de nivell material.
No molesteu el papà que està revelant fotos.
Per exemple.
Silenci.
Clar. I aleshores, a principis de 1900, sí que trobes, per exemple, aficionats al Centre Excursionista de Catalunya, que ells es veuen contribuint amb un projecte cultural de la nació a través de les seves imatges, i alguns d'ells donaran els seus llegats al Centre Excursionista de Catalunya. Però en canvi no hi ha dones. Però sabem que n'hi va haver. Què ha passat amb aquest no molestis, no? La mare, bueno, la mare, les filles en aquest cas, on estan aquestes fotografies? Vàries hipòtesis, encara s'ha d'investigar. O bé aquestes fotografies han quedat integrades en els fons normalment dels pares, dels germans, o senzillament aquestes fotografies, molt poques ens han arribat. Per exemple, penso en col·leccions de l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya, que sí, però si no són fotografies que segurament, majoritàriament, s'hauran perdut.
Quins són els grans temes de l'exposició? Té diverses
temàtiques.
I quines són?
L'exposició està organitzada sobretot per aquells temes que van ser els més comuns en els fons fotogràfics familiars i personals d'aquella època. Allò que es fotografiava constantment. Cada època té els seus temes repetitius. A partir d'aquí l'exposició explica aquests diferents temes, que van des de les vistes de l'entorn més immediat, l'excursionisme, clarament, fotografies, en aquest cas una càmera més burgesa, rodamont, no? El viatge. Fotografies fetes a casa, les fotografies d'aquells moments feliços que promovia la Kodak, de la pràctica de l'esport, de l'estiueig.
Això, perdona, la fotografia de moments feliços dius que la promocionava la Kodak, és a dir, que hi havia qui venia el material fotogràfic, les càmeres... des del màrqueting, des de la publicitat...
Total, Kodak és una de les grans...
L'eslògan era, fotografia els teus grans moments, amiga, no? Això és boníssim.
Sí.
Allò és tot rient, totes abraçant-se, totes
són els records visuals dels bons moments familiars, moments on no hi ha conflicte, en teoria.
Clar, en teoria.
Perquè després
teoria,
hi ha tota la capa traumàtica de les fotografies familiars. Però Kodak va ser una de les grans construïdores del sentit de la fotografia. I l'últim tema, que moltes vegades el deixem de banda i és molt comú, que és el de la fotografia d'humor, l'actuació davant la càmera, el fer el burro, perquè sobre un espai de ficció. I a partir d'aquí, això és com el més visible, distribuït per aquests temes, però després dins de cada tema intentem explicar les problemàtiques que hi pot haver en aquest tipus de fotografies. Cada tema té una mica els seus intríngulis, perquè què passa amb aquest tipus de fotografia antiga? Que tendim a apropar-nos-en des d'una mirada nostàlgica, romàntica, tal com érem, i en realitat és una fotografia travessada per biaixos, per tensions, o que reflecteix imaginaris de l'època, per tant, que se li pot donar molt moviment. De fet, vam fer un cicle amb el Caber ara fa unes setmanes i va venir la Maria Rosson, una investigadora de Madrid, i va deixar una frase que crec que va deixar mitja sala traumatitzada, que és...
A veure si ens deixem nosaltres traumatitzar una mica perquè estem... Jo, no, a mi no em traumatitzaràs perquè porto mitja orfila a la febre, però totes aquestes que no s'han medicat, ja veuràs. Quedaran fatal.
Les fotografies... Ho dic en castellà, com va dir així ella. Les fotografies sujeten sujetos. No? Com la fotografia, la pràctica fotogràfica, aquests tipus de temes, la representació visual, la construcció d'àlbums, entra totalment en joc amb qüestions de classe, amb qüestions d'idea de família, d'unió, de pacificitat... Per tant,
Hi ha una cosa que és interessant a l'exposició, que poseu imatges de, foto, de imatges de revistes, de professionals, diguéssim, i com es reprodueix aquelles poses o aquelles maneres de fer, o aquell recolzar-se, o aquella manera de posar-se davant de la càmera, també a la vida suposadament real, diguéssim, saps? O sigui que el model, moltes, clar que no sabem si el model començava davant o darrere o quan començava, no? Però això també és...
Clar, perquè moltes vegades pensem en fotografia instantània, espontània.
Clar.
Però no, la fotografia, fins i tot encara que el moment sigui espontani, està plenament carregat de codi, sabem quins moments podem activar, encara ara, quan podem activar la càmera, quin tipus de temes, com operar, com actuar davant de l'objectiu, i això ja passava en 1900-1930, i aleshores, sobretot 20 i 30, que és quan la societat cultura de masses ja comença a ser una realitat a Catalunya, es veu clarament aquests referents del cinema, de la premsa gràfica, els boxejadors, les actrius, hi ha una sèrie d'actituds davant la càmera que tu després veus. Ja, això, no? Que no, que és primer l'ou o la gallina, però hi ha una mena d'imaginari visual compartit que reverbera tant en els mitjans de masses com en les fotografies familiars, igual que passa ara.
Hola. Després hi ha fotopolles.
També.
Explica això, perquè hi ha unes fotopolles allà, però...
També, bueno, clar, si tu controles tot el procés de fer una fotografia, des del principi fins al revelat, és a dir, al final la fotografia és la primera tecnologia que permet a qualsevol fer imatges sense dependre de tercers. Vol dir que la iconografia que se t'obre al davant no és només la família i els bons records.
Tu estaves preocupada, aquestes fotografies... O sigui, hi ha molta fotografia feta per, aficionats de dones despullades, que moltes vegades eren les amants del, del senyor, moltes vegades, moltes vegades eren les amants del senyor.
Tot i que no només, però moltes vegades.
I tu estàs preocupada perquè no sabies si incloure-les o no incloure-les, perquè no hi havia la contrapartida dels nus masculins. Però les has trobades al final, la fotopolla l'has trobada. Però he de vendre també, he de vendre l'exposició. I jo dic fotopolla, aquí al cabell i a fotopolles, que vindran massa. Que jo no sé, saps?
Fotopolles del segle XIX.
Segles de foto XIX, però polles al fin i al cabo. Tota una cosa. I com on les has aconseguides?
Sí.
Estaves preocupada, tu, no? Estaves buscant...
Sí, encara...
Tu, qui t'havia de dir, no? Buscant polles per tot Barcelona. És increïble, no?
Jo, precisament.
Per tu, precisament. Sí, que...
A més, són inèdites, no, aquestes fotografies?
Bueno, aquestes fotografies venen del col·leccionista Jordi Barón, que aprofito per agrair-li, que ha estat una persona... Que
gran col·leccionista, no?
Sí,
deies?
Gran col·leccionista de la fotografia, i que molta de la gent que ens dediquem a la investigació en fotografia sempre acudim a ell, perquè té unes col·leccions meravelloses. I aleshores, bé, sí que és normal trobar-nos en arxius públics nus femenins, normalment això d'una càmera masculina, també té a veure amb la normalització del nu femení, en la plena tradició del nu femení reclinat, la dona que se sap observada, que actua d'acord a això. I clar, jo em quedava... Són dubtes que encara em tenen en tensió ara, però dir, només exposem això, no hi ha nus masculins, perquè no tot el que ens arriba als arxius és el que ha succeït, i en aquest sentit el Jordi Barón ens va ajudar molt, perquè va dir, bueno, jo tinc les fotopolles que...
Ho has dit, eh?
Sí, t'hi has d'acostar, perquè...
Sí, vinga, amb el Marginó.
Sí,
una caixa plena.
Nosaltres t'ho agraïm moltíssim, eh? Una bona fotopolla. Què t'anava a dir? Escolta, moltes gràcies. M'hagués agradat també, el que passa que no tenim temps, però vinguin a veure'l, perquè el muntatge de l'exposició també és interessant, perquè hi ha, diguéssim, el que seria la fotografia, com en dieu, d'això? Que és la...
Còpies d'època.
Còpies d'època.
I còpies modernes.
I és una... I després, aquest tipus de aquesta exposició concretament que has comissariat, Núria, a mi, després veient les fotografies, notes que no són tan diferents. O sigui, que tenim la sensació que ens estan venent que les coses canvien molt ràpidament i que... Però no. Només hi ha una fotografia, em sembla que és de, no sé si de platja sense, de Donosti,
sí,
que està plena de gom a gom, que sembla Lloret de Mar ara, avui, aquest cap de setmana. Sí. Vull dir que, jo puc posar un exemple, però les actituds, el que necessitem, el que fem, el que fotografiem, seguim sent bastant les mateixes persones, la mateixa societat, més o menys.
La cultura visual i la manera de relacionar-nos amb la fotografia no ha canviat tant. Evidentment, el digital i la connexió a internet han potenciat alguns aspectes comunicatius, per exemple, o poden haver obert el ventall, però al final, jugar amb la càmera, a fotografiar-se nu, la influència dels mitjans de comunicació i reproduir-ho a la càmera. Tot això és molt similar, i la comunicació el mateix. Les fotos abans s'escrivien en el dors i s'enviaven per felicitar, i ara fas amb WhatsApp, no?
Sí.
L'única diferència és que no hi ha comentaris, no? Que no posen comentaris.
Sí, no hi ha haters. Sí, no hi ha haters. No. Era més avorrit, per així.
En aquest sentit.
Bueno, escolta, moltíssimes gràcies. Un aplaudiment per Núria Rius. Veniu a veure, però és que et dic una cosa, que a més, pel mateix preu que és gratis, no? O no? És gratis a... Com
és
era?
Gratis els dimarts.
Els dimarts, filla meva, però l'altre dia són quatre xavos. Podeu veure l'exposició de Consuelo Canaga. Amb tots vosaltres, Maria Paz. A veure... La Consuelo Canaga, per favor, qui va ser? Que no tenim ni idea de nosaltres, clar.
Bueno, no tenim ni idea. Això és un bon començament, perquè Consuelo Canaga hagués pogut estar més coneguda del que és, no? És un dels propòsits que té aquesta exposició que fem en col·laboració amb el Museu de Brooklyn i amb el MoMA de San Francisco.
Carai! I sempre esteu en col·laboracions vosaltres, a museus.
Bueno, esteu... és un paradigma de treball.
Bueno, ho dic per posar en valor, perquè això del KBR Fundació Mapfre, jo diria que dins del circuit internacional i mundial
de la fotografia.
De la fotografia esteu, o sigui...
Estem molt satisfets perquè fem itineràncies per tot arreu i sí, en aquest sentit tenim una bona xarxa.
I aquí a Barcelona, genial. Llavors, a Madrid també. Digues, digues.
Sí. No, que per donar... Què passa amb aquestes autores que no han estat tan situades a la història de l'art com deurien, no? Doncs que Consuelo Canaga va néixer a finals del segle XIX als Estats Units, a Oregon, però de seguida de família es muda a San Francisco, i ella, doncs, probablement per ser dona, no va poder dedicar-se amb totes les capacitats a la fotografia artística professionalment, va haver de superar, doncs, normes socials i problemes de gènere, I potser aquesta és una raó per les quals Consuelo Canaga no és tan coneguda com deuria. Per altra banda, Consuelo Canaga l'hem de situar treballant sempre a les esquerres. Ella i els artistes dels Estats Units d'esquerres també han patit un silenci dins del que seria la història de l'art, no?
Sí,
doncs llavors, quan has dit no tinc ni idea de qui és Consuelo Canaga, doncs Consuelo Canaga l'estem reivindicant conjuntament diferents institucions, perquè sí que ha tingut el Museu de Brooklyn, que és qui té tot el seu arxiu, perquè el vidu deia a l'últim, perquè va tenir bastants marits.
Quatre, no? Quatre com a mínim, que jo...
Sí, el vidu va cedir tot el seu arxiu al Museu de Brooklyn, i als anys 70 li van fer una retrospectiva, i ara que estem al 2024 tornem a fer una embranzida amb la seva figura.
Ella va ser una de les primeres dones fotoperiodistes.
Correcte, sí. Ella va començar a treballar de redactora al San Francisco Chronicle, però de seguida va passar fotògrafa en plantilla. Va fer tots aquests anys de formació, treballant sempre una miqueta a cavall entre San Francisco i Nova York, perquè va fer diverses mudances, costa est, costa oest, treballant sempre, doncs, a revistes d'esquerres, amb projectes, amb diaris, sempre compromesa, jo diria, amb uns quants temes que es van repetint, no? Que ella es compromet fortament amb la reivindicació dels drets civils de la societat afroamericana.
Ella no era afrodescendent, no?
Ella no era afrodescendent, era una dona blanca, i també és bonic perquè ella i les seves amigues dones que tenien la lluita de gènere encara molt oberta i encara inconclosa, no?, inacabada, doncs troben energia per comprometre's amb altres causes, no? I Consuelo Canaga concretament amb els temes de racisme i amb els moviments obrers, Marc, que no se'n parla gaire i és molt important també en la seva carrera.
O sigui que ella, des del feminisme, acaba sent transaccional, diguéssim, no? Això que ara tenim tan clar que ha de ser així.
Sí.
És una de les pioneres també en relacionar l'operació de la dona amb altres operacions, diguéssim, i per tant s'implica, no?
Sí, i de fet, quan veus l'exposició de Consuelo Canaga és molt bonic veure com tu pots declarar coses o ideologies en paraules, no? I ella, les seves imatges són declaracions d'aquesta ideologia que definíem abans. Tenen són declaracions públiques contra el racisme, contra les condicions de treball i de vida del proletariat.
De totes maneres, per exemple, en qüestions de les persones negres, les persones afrodescendents que ella retrata, les retrata sempre, doncs això, les retrata, i una cosa que nosaltres ens explica a vegades, si li veu en aquest mateix programa, que és que no retrata... diguéssim, l'horror que patien afrodescendents dels Estats Units. Ara hi ha un article que jo m'he quedat flipat a Le Monde Diplomatique. Fixa't tu que llegeixo hasta Le Monde
Diplomatique. Molt bé, no?
Per cert, al lavabo llegeixo, el tinc cada i vaig fer, perquè és tot... Però, que realment, els negres als Estats Units és una cosa que quan... Bueno, i aquí també, però als Estats Units, dius, mare de Déu, aquesta pobra gent. Doncs, però ella els retrata amb una dignitat, amb una bellesa, intentant retratar tota aquesta...
ella...
reivindica la bellesa de la negritud
i la dignitat,
la dignitat com a qüestió política, diguéssim.
Clar, ella busca...
No retrata cossos torturats.
No, ella busca...
Aquests que tant molesten a Alicia Vera Lobede, no? Que ens explicava aquesta col·laboradora nostra,
sí.
Que diu, és que jo ja no puc mirar més Raïces, la sèrie sí. Raïces a TV3, sí. Jo no la miro perquè estic farta de veure...
Sí.
Jo i les meves filles, la meva família, estem farts de veure negres patint i estomacats i, sí. I fuetejats, diguéssim.
Ella busca representacions ella, alternatives,
sí,
de la negritud, perquè hem de situar-nos en un context on moltes obres de teatre, moltes pel·lícules, feien molta burla de la població Clar. Afroamericana. Llavors hi havia com una retòrica de la inferioritat molt profunda. I ella busca altres representacions. La bellesa, que tu deies, en ve alta. La bellesa, efectivament, per ella... és una arma que ha de ser poderosa a nivell polític, no? I sí, això podem...
I després té una sèrie de retrats de retrats d'artista. Hi ha un retrat de Mark Rothko, si no recordo malament. Hi ha sí. un altre de Leighton, aquest escriptor afrodescendent, que l'altre dia vam parlar també del seu llibre, Els
sí.
negres a...
Sí.
Aquí,
El senyor de les tenebres?
No, sí. l'altre. El dels...
Els blancs.
Els blancs. I després també retrata gent, diguéssim, del seu cercle artístic o amics seus artistes, però després també retrata, per exemple, un pagès a la Provença, un senyor, un mariner de no sé què, que el retrata també com si fossin, amb una dignitat, com si fossin retrats d'aquests, sí. Quasi bé diria barrocs, no?, amb tots els atributs...
De fet, ella és una persona de gran humanitat, que per això hem subtitulat l'exposició Copsar l'esperit, no? Ella sempre busca arribar a la part més interior de la persona retratada i fer aflorar aquesta dimensió. Referent a tots aquest ventall d'artistes que has mencionat, que ella retratava, sí, perquè ella era una persona que es va relacionar tant a les dues costes dels Estats Units
Clar.
Amb l'avantguarda, d'aquells llocs i que precisament donava a la vida en comunitat, a les amistats, a les relacions una importància cabdal. O sigui, per ella eren la vida. O sigui, totes aquestes relacions que tenia eren una xarxa sòlida, important, d'obrir-se porta entre elles, les seves amigues, Dorothea Lange, Cunningham, d'obrir-se portes les unes a les altres i un paradigma de feina molt, molt col·laboratiu i enllaçant amb la idea que deia la Núria, amb un ego petit, no? De no considerant que estaven canviant la història de res. No? Mm-hmm. Eren amigues que s'ajudaven, que de vegades veus com gestionaven els seus propis arxius, Tinamodoti o ella, de vegades es mudaven i en el trasllat es quedaven caixes de fotografies o de negatius en un lloc. No? Llavors, pels comissaris també de vegades és difícil quan no hi ha un ego d'artista enorme, no? I els artistes van deixant...
Li passava de Modotti, ho estàs dient?
Modotti, la comissària quasi es torna boja perquè va haver d'anar rescatant on hi havia les obres de Tina Modotti perquè ella mateixa va anar marxant dels llocs deixant la seva feina allà on estava, no?
Això ho sento també molt d'artista dona, o de fotògrafa.
De no creure...
Jo crec que lliga amb el que explicava ella.
El que estaves fent era tan important, no?
Clar, clar, va,
si haguessis estat...
Però en canvi, aquest artista va fer fotos durant molts anys, perquè hi ha fotografies anys 20, anys 30, fins als anys 60.
Tina Modotti, si us en recordeu, va treballar només pràcticament una dècada i Consuelo Canaga va treballar 6 bones dècades fent fotos.
Bueno, perquè ella, més a més, aquesta havia de treballar perquè si no, no jalava.
Claro.
Clarament, no. Clar, havia de... Sí, és que de vegades has de treballar, però no, ojalà, que és el que em passa a mi, que si no, de què? Bueno, escolta, moltíssimes gràcies de veritat, Maria Fab, responsable de KBR Fundació Mafre, per acostar-nos la història de Consuelo Canaga. L'exposició es diu Copsar l'esperit. Això és fins al 12 de maig, o sigui, perfecte. I Núria Rius, també investigadora en història i teoria de la fotografia i comissària d'exposició i professora de la Pompeu Fabra, que ha estat comissària de la Càmera Domèstica, l'afició de fotografia fotogràfica a Catalunya. exposicions que jo, des del meu punt de vista, no us hauríeu de perdre. Anem a publicitat, nosaltres vivim també les publicitats, estem encantats, i després Noelia Ramírez, que parlarem de la seducció.
Sí.
De la... Cada dilluns ens va molt bé. Bravo!
Vostè primer, amb Marc Giró.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. I si tens una discapacitat visual, pots demanar el kit de vot Braille al telèfon gratuït 900 500 912. Tens temps fins al 15 d'abril. Més informació al 012 o a eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Ai, els dilluns. No t'apassionen els dilluns? El sol brilla amb més força, el mar fa més olor de mar, la gent somriu. Com m'agraden els dilluns. I els dijous també.
Eurodreams, el joc de loteries i apuestes de l'Estado, pot fer que els dilluns i els dijous siguin els teus dies preferits. Perquè amb Eurodreams pots guanyar 20.000 euros al mes durant 30 anys i molts premis més. No t'oblidis d'Eurodreams, perquè si ja hi ha 9 guanyadors a Espanya, tu podries ser el següent. Eurodreams.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Ara, a Carglass, per la reparació o substitució del teu parabrisa, t'endús gratis una caixa d'eines Casals. I t'arreglem el dia.
Carglass canvia. Carglass repara.
Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 27 d'abril. Consulta bases i condicions a Carglass Ponès.
Si per tu obrir gas no té res a veure amb la cuina, llavors t'interessa l'assegurança de moto de Línia Directa, amb la qual, a més d'estalviar-te uns calés, tindràs cobertura d'equipament tècnic per casc, guants i caçadora. Canvia-t'hi i t'abaixem el preu de l'assegurança de moto sí o sí. Vine a directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
Caram, quina bona olor. Tu t'has tornat un cuinetes, oi?
Doncs sí, vaig començar amb el llibre Receptes per compartir amb família del Nando Jubany i ara m'he comprat el segon. Receptes per compartir amb amics. Són molt fàcils de fer i venen amb QRs que em porten els vídeos perquè tot surti perfecte.
Ja us ho deia jo. Soc el Nando Jubany. Aquest Sant Jordi regaleu molts llibres a la gent que estimeu. I si són dels meus, molt millor.
RAC1 t'està oferint Vostè primer amb Marc Giró des del Centre de Fotografia KBR de la Fundació Mafre de Barcelona.
Que no, que encara que està...
El KBR...
Centre de Fotografia, sí, de Barcelona, KBR, Fundació
fantàstic.
Mafre.
Fantàstic, ja us aplaudiran. Bravo. Ara hi ha hagut una senyora que se t'ha acostat, Núria, que té, es veu, 4.000 fotografies, no?, del 1800, senyora, vostè té... Mira,
del 1800?
Micro. No, una senyora, vostè com es diu?
Sí, o sigui, paper, cartró...
Però és de la teva família?
Sí, sí,
com
sí.
Com et
sí,
dius tu?
Sí, Teresa Canturri, és la família Cardona, i em dic Teresa Canturri i Cardona.
Cardona, ah, bueno, Cardona, però de l'edat mitjana, veniu.
Sí,
Cardona.
Més o menys.
És Cardona, fixa't tu. Bueno, doncs, escolta, ja t'hem... Ara ja la Núria, no?
Sí, ja m'ha assessorat. És que tinc tot l'arxiu familiar, fotos de la meva àvia amb 6 anyets sentada en una botiga al carrer, sí, fent costura a Gràcia.
Mira.
Carai.
Coses així.
Carai.
I nus masculins? Nus masculins?
No,
aquests Cardona, els Canturri Cardona, no teniu bueno. Escolta, rasca, perquè de vegades la fotopolla no és el primer que apareix. Has de
que no estigui calaix al revés, o que no estigui, sí, al revés de la foto.
Ah, això, exacte, el de la foto.
Vale. I bueno, ja que tinc el micròfon...
Bueno, oh, i tant, que vols cantar?
A la Fundació Mafre, que tinc una fotògrafa que m'encanta.
A veure,
molt,
calla.
I que, bueno, que no és molt coneguda, que és la Lilian Basman, que els seus primers treballs de fotografia de moda no els hi acceptaven perquè deien que eren massa creatius, i que, bueno, que...
Lilian Basman,
sí.
Ara buscarem.
Busqueu-la perquè, bueno, ha sigut portada també de Vogue i d'aquests llocs, però vull dir que no se li ha donat el renom que realment té unes fotografies meravelloses. Bueno, només mirant a Google ja ho veuràs.
I cantar no.
No, cantar no.
Bueno, no, si vol cantar alguna cosa, escolti, és que estem perquè necessitin. Vaig anar a veure ahir el Bob Pop, que jo alguna senyora aquí de públic també hi va anar, que ens vam trobar a l'Espai Texas. El Bob Pop fa un espectacle que jo recomano moltíssim, que no és un espectacle fàcil, és a dir, perquè és la típica cosa que sembla que rius, però després també penses, que és una mica l'estil del Bob Pop, que està molt bé a l'Espai Texas. El fa a l'hora del vermut els diumenges, em sembla. Bueno, mireu la web, vagi web, perquè jo tampoc soc la vostra secretària, entenc. Encara no sé exactament quins dies ho fa, però em sembla que és els diumenges a l'hora del vermut, que és una hora molt bona, perquè a veure això acaba, comença a les 12, acaba a la 1, i a la 1 te'n pots anar a dinar a un lloc divertit, o jo què sé, a la piscina, o jo què sé. Amb tots vostès, Noelia Ramírez. Ara hi tenim a la piscina, perquè la piscina...
Ara podem anar a les piscines de...
Ara podem anar a les piscines del Reial Club de Tenis Barcelona, perquè les obriran, ja veuràs tu. Serà genial. Bueno, Noelia Ramírez.
Hola.
Tu vols parlar-nos avui del fenomen de Sara Torres.
Sí.
Sara Torres, l'escriptora, a veure.
Sí, i concretament vull parlar del fenomen de ser Sara Torresizada.
Tara Sorresizada.
Sara Torresizada.
I això què seria?
O en anglès, you have been... Sara Torres
Sáenz. I en francès, com seria?
En francès no ho sé, però són, és el meme.
Torres Sise, no sé.
Torres Sise,
sona molt més amb el tema, no?
Sara Torres, qui és? I com podem ser nosaltres Sara Torres Sisades, això que has dit tu?
Sí.
Bueno, espera, igual no ho volem ser, no?
Sí, segur que sí, segur que sí.
Jo crec que sí, una mica sí. I per l'època en la que estem, jo crec que apetece, no?
Ah, l'època en la que estem, què vols dir? Primavera...
Primavera, estiu...
Primavera calentona.
Calentona, desig, seducció...
Ah, sí? Bueno, també passa l'hivern, això.
Ah, sí? Home, ah, clar. Jo sóc d'estiu totalment.
En sèrio?
A tope, bueno. Primavera, estiu, ja comença jove. Tot a bullir, no?
A veure, llavors, Sara Torres, qui és?
Mira, és una poeta i novel·lista que té 33 sí. anys. Ella va néixer a Gijón, però em sembla que viu a la Barceloneta. Abans vivia a la Barceloneta, ara no sé si encara viu allà. I es va doctorar a la Universitat Queen Mary de Londres amb la tesi El texto lesbiano, fantasia i devenir queer. O sigui, ja comencem partint.
Home, el texto lesbiano, fantasia i devenir queer és... Ah, nosaltres ja som Sara Torrenyes. Sí. Ja som Sara Torrenyes, guapa.
Sara Torres.
Per bulleres, per queer i per
tot,
passades.
Per tot. Sí. Llavors, ella havia publicat poesia allà, però la seva primera novel·la, que es diu Lo que hay, que està a Reservoir Books... Sí, el 2022 va sortir. També va sortir a la primavera-estiu, no? I les seves portades són com molt, molt estiuenques, no? Són la de Lo que hay, era una noia a la platja amb el cabell...
Sí, mullat, que sortia a l'aigua...
Sí, sí. I aquell debut ja va per la 8a edició i és la història del dol d'una filla que simultàniament es veu com atropellada pel desig.
No?
Hi ha molt desig femení, moltes escenes lèsbiques i el dol.
També. És que quan, per tant, dic una cosa, no sé si us ha passat, però quan es mor algú al teu entorn, t'agafen ganes com de follar, perquè estàs tan neguitós, ho tens tot. Sí, jo cada vegada que hi ha algun lío d'aquests d'una formata forta, no sé no sé quantos... A tu no passa, Núria? A tu?
Parlant de la Sara Torres, ella va fer...
Ah, sí, ho parlava abans, sí.
No, ara que parles d'això, imágenes que consuelen. Va parlar...
Aquí, ho va fer aquí.
A ti te consuela el sexo, però...
No, me consuela el sexo... Bueno.
No, has dit, ara.
Home, de vegades...
Sí, home, sí, ho intento. Jo intento que no consuela el sexo. Després, espero que no m'acabi de consolar nunca, perquè així puc seguir.
Pues la Sara Torres va parlar d'imatges que consuelen. Ara m'he recordat.
Aquí,
ara...
ho va fer aquí.
És molt llesta, és molt llesta.
Bueno, llavors, què més?
Llavors, ara ha tret una segona novel·la, ¿vale?, que es diu La seducció.
La seducció, la
sí,
tia.
Sí, i aquesta és la història d'una jove fotògrafa que es posa en contacte amb una escriptora famosa... que té uns 50 anys sí. i per fer-li unes fotos a la casa de l'escriptora Altafulla.
Bueno,
és com un escenari molt interessant, no? Mai sempre surt com la Costa Brava i tot això, però sí. Altafulla mai surt, no?
No, és veritat, Altafulla.
No, i té el seu, no, i té el toc Sara Torres.
A mi m'encanta Altafulla, perdona, eh? Nosaltres hi teníem amics, Altafulla, amb xifla.
Sí, llavors, el que passa amb aquesta novel·la és que està molt bé, o sigui, surt...
Perdona. Sí. Perdona, no, digues.
Sí. No, no.
Sí, no, sí.
Bueno, tu imagina com comença ja, ¿vale? Jo diré com comença. Per a mi, la història del deseo és fundamentalment la història del fracaso. Todo lo que quise y no pudo ser. Todas las veces que temblé en la distancia entre yo misma y aquello que amo.
Home, tu diràs.
Tu diràs, la història del deseo...
Perquè l'altre és matrimonio i mármol.
Clar.
Bueno, i un cop aconseguit, el desig ja el perds.
No, per tant, tu
surt una altra. No, aquesta és la història de l'escriptora jove, vaia, i es vol liar amb aquesta dona que està obsessionada amb ella, però clar, és la...
La fotògrafa té 50 anys.
Sí.
O sigui que els de 50 anys encara tenim esperança que arribi algú a nosaltres en qualsevol moment. Mira, quan penso comprar una càmera, ni que sigui d'aquesta Polaroid. Em posaré a fer fotos com una boja.
Llavors...
Ara sí que la Sara Torres.
Llavors és molt interessant perquè és més... Hi ha molt sexe, però també és a la seva imaginació.
Sí o no?
Sí, però és més a la seva... La projecció que ella fa del que li vol fer, no? Aquesta escriptura.
Home, és millor que el...
Vol que
s'agrada?
Aquest és el problema que tenim. Que
la seducció, no? La seducció al cap.
Tu per què dius que... creus que ha passat això, que aquesta gent...
El fenomen.
No,
perquè tothom ho parla. A les xarxes, als memes... o sigui, hi ha memes que diu... acabas de ser seducida por Sara Torres.
En serio. Ella va a una entrevista al Ciberlocutorio de las nuestras estimadísimas Ana Pacheco
y Andrea Gómez. Va a hacer un per lo que hay y ahora
ha fet una altra
que tenim un tall de veu per que escolteu i
la veu de Sara Torres, sí. Cuidado, no us toqueu perquè sí. No, és que passa.
Para mí la seducción sería un tercer espacio donde no soy ni yo ni tú, sino una especie de devenir conjunto, de devenir nosotras. En esos tiempos más largos de la seducción se va preparando el deseo y se va preparando la fantasía para que luego el encuentro sea como más eficaz, más certero. Si yo ya sé cómo funciona tu fantasía, hay muchas más posibilidades de que te pueda dar una satisfacción luego sexual, por ejemplo, porque ya entiendo un poco la estructura de tu imaginación.
Bueno, pasa una cosa, Sara Torres. Llavors tu dius que ella,
clar,
a banda que és una excel·lent escriptora, que això per descomptat.
Sí, hi ha molta teoria al llibre, o sigui, aquest llibre, el de la seducció, és una mica la seva teoria de tot el que ha estudiat l'Anne Carson, un munt d'autores i tot això, però posat novel·lat.
Ah, és novel·la.
O sigui, per exemple, hi ha la figura d'una tercera persona que apareix, no?, que és una amiga de l'escriptora o possible amant, i ella diu que aquest número 3, una mica, també és un llibre de l'Anne Carson que va llegir tot això, o sigui que hi ha molta teoria també al darrere d'aquesta història, no?
Tu, l'èxit d'ella que nosaltres ens té tan seduïts és... Bueno, primer perquè ja t'he dit una cosa, tu puc dir, perdona, que és que jo, és asturiana, has dit, no?
Sí, sí, sí.
Tots els asturians són intel·ligentíssims i destíssims.
Moltíssim.
No.
Està moltíssim. Passant, no?
Però
està
no
passant.
No hi ha una asturiana... Tu dius, hola, què tal, eres asturiana, llastíssima, però pots ser escritora, pots ser ATS, pots ser cirurgiana, pots ser astronauta, periodista, pots ser l'abuela de la princesa d'Astúries que Déu guardi, o sigui, tothom, o sigui, jo no sé què passa amb els asturians, és una cosa que és flipant, jo em quedo flipada.
Sí, sí, sí.
Vaig a una asturià, dic, mira, ja està.
Mira, ja està, ja està, no?
Sí, però per sobre, sobrenaturalment, eh? Això una, i després...
Bueno, pues jo crec que perquè passi tot això, perquè hi ha tuits i es parla tothom de tot això, són per tres coses, vale? Primer, el timing, no? O sigui, a la primavera i a l'estiu...
La gent va... O sigui, estem predisposats.
Estem molt calents, no?
Esteu calents aquí o no? A veure...
Sí, aquí... No, anem a menys.
Vostè senyora també,
estem
o no?
Estem a 21 graus sempre.
Sempre, aquí sí.
No, aquí s'està fresquet. Bueno, és un bon lloc, no?, per quedar amb algú... La portada és molt instagrameable també per posar-ho a la platja, no? Que és el que va passar amb Lo que hay, per ser fenomen de xarxes, també està molt pensat, no? Perquè queda molt bé.
Ah, sí? Creus que està pensat? Home,
I tant. No? O sigui, és estiu total.
És estiu total, sí.
Això demana foto a la platja.
És per fer la foto, no? La foto d'ara que faria.
La foto del moment feliç, tal, no sé què, que va funcionar molt. Amb l'altra va funcionar això, i jo crec que per això aquesta segona part també passa en una època que és una mica...
Ja l'entenc.
Estan a la platja, no? I després, les dones, o sigui, aquest llibre fascina, especialment perquè la Sara Torres ara és com la nova papissa del desig de The Girls and the Gays, i és perquè sí, és tota persona que no sigui un home cis heteronormatiu està fascinat amb ella, també perquè el desig, la seva aplicació que fa del desig és molt interessant, encara que tu siguis una dona hetero i llegeixis el llibre, és molt eròtic i t'agrada molt perquè portem molts anys també de construint el nostre desig, no? I si tu mires també les escenes del porno, o sigui, cada any que surten les dades del porno,
això és molt interessant.
Diuen que el que més busquen les dones, no?, la seva recerca és el porno lésbic. No?
Sí, sí, eh?
I Astúries, Espanya, és el lloc on
més... Més Astúries, mira, però això és real, eh?
Real,
o sigui, Astúries,
real.
Les dones cis-heteros miren molt porno lésbic.
Sí, moltíssim, sí.
I les dones en general són les que miren porno lésbic.
Sí, és el que més es busca. Pornhub sempre surt.
I les lesbianes, les bulleres, miren porno lésbic?
Sí.
Alguna lesbiana a la sala que... No mires porno. És que no sé si miren porno les lesbianes. Bueno,
sí, per... no, i tant que sí, home, tothom mira porno.
És que nosaltres ens agrada etiquetar, perdona. Bueno, escolta
però
una
bueno,
cosa.
I la darrera cosa és que ella és guapíssima, té pelo de rica, té una veu meravellosa i res agrada més que una dona que t'ho expliqui amb aquesta veu, no, aquesta manera i tal, pues està Sara Torres cifada.
Bueno, de fet, és oportunista, perquè ella parla d'això del desig, que ara està tan de moda, això del desig, que és el desig i el desig és...
Clar, però es parla més d'ella
que
de tots els assajos que hi ha.
La seducció és que ens seduix ella.
Sí, totalment.
El desig és ella.
Sara Torres,
bueno,
sí.
Noelia Ramírez, fantàsticament. Seguim aquí, al KBR Fundació Mapfre, fenomenal. Tornem a publicitat i tornem immediatament.
Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1.
Tens el jardí com una selva? Truca a Césped Solución, l'empresa líder a Catalunya en gespa artificial per pàdel, tennis, futbol i de tipus residencial de fabricació europea, amb garantia de 8 anys del fabricant i equip propi d'instal·ladors experts. 902-481-483 o céspedsolucion.es.
Si tenim una visió del món diferent de la que tenen els nostres amics, és fàcil continuar sent amics? Arriba a la Villarroel Conspiranoia, una comèdia sobre l'amistat, la parella i altres teories de la conspiració. Un text de Marc Angelet i Jordi Casanovas, interpretat per Eduard Farelo, Àurea Márquez, David Bert i Mia Esteve. A partir del 19 d'abril, a la Villarroel. Entrades a villarroel.cat i promentrada.com.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Si cualquier cosa no me convence, tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Arriba al Teatre Goya, El Favor, una comèdia de Susana Garachana. Què estaries disposat a demanar als teus amics? Quin favor estaries disposat a fer per ells? Quatre amics acabaran vivint una nit que no oblidaran mai. Marc Rodríguez, Eduard Buch, Jordi Rico i David Mercè protagonitzen El Favor, una nova comèdia dirigida per Xavi Ricard. A partir del 4 d'abril al Teatre Goya. Entrades teatregoya.cat i promentrada.com.
Escolteu-me bé, no tenim 8.000 cotxes ni 50 oficines, però tenim una cosa molt important, la valoració dels nostres clients. Edificar.com, revisem i cuidem els nostres vehicles fins a l'últim detall i per això ens hem guanyat el respecte de la gent. Edificar.com, som professionals, som de confiança, som d'aquí.
No et perdis la novel·la del moment, El descontento, de Beatriz Serrano. Si creus que la vida és més que fer el tàper, treballar o veure una sèrie, El descontento és la teva novel·la. Temes de hoy.
Recte endavant, no es pot anar gaire lluny. Ja ho deia el petit príncep, per això del 20 al 28 d'abril canvia la ruta i vine a l'Hospitalet de l'Infant. Dansa, concursos, tallers, gastronomia i moltes activitats més per celebrar la primera setmana dedicada al petit príncep de l'Hospitalet de l'Infant. T'ho perdràs? Més info a vandellós-hospitalet.cat i a les nostres xarxes socials, amb el suport de la Diputació de Tarragona.
RAC1 t'està oferint Vostè primer amb Marc Giró des del Centre de Fotografia KBR de la Fundació Mafre de Barcelona.
Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
A veure, mira, aplaudiu per favor perquè ets animal. Seguim aquí al Centre de Fotografia de Barcelona, al KBR de la Fundació Mafre. Moltíssimes gràcies a tots. No? O què?
Explicar les dues exposicions que es poden venir.
Sí, és veritat, perquè Consuelo Canaga i després tenim aquesta, la Càmera Domèstica, l'Afició de la Fotografia de Catalunya, que heu de venir. Ja tornem a publicitat.
I ara tornem.
Ja tornem, de veritat t'ho dic, és que és increïble, no?
Ai, els dilluns! No t'apassionen els dilluns? El sol brilla amb més força, el mar fa més olor de mar, la gent somriu, com m'agraden els dilluns. I els dijous també.
Eurodreams, el joc de loteries i apuestes de l'Estado, pot fer que els dilluns i els dijous siguin els teus dies preferits. Perquè amb Eurodreams pots guanyar 20.000 euros al mes durant 30 anys i molts premis més. No t'oblidis d'Eurodreams, perquè si ja hi ha 9 guanyadors a Espanya, tu podries ser el següent. Eurodreams.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
La meva filla comença la universitat i encara no sap què estudiar.
M'agradaria veure els laboratoris i les aules.
Vull saber les sortides professionals del grau que ha triat.
Jo preguntaré als estudiants.
Vine a les portes obertes de la URB el 19 d'abril. Inscriu-t'hi a portesobertes.urb.cat. A la Universitat Rovira i Virgili, el futur és teu.
Una bona salut bucal es reflecteix a la salut general.
L'acumulació de la placa bacteriana és la causa principal de problemes de genives com la gingivitis. Vitis t'ajuda a tractar-la amb l'ús del raspall, pasta i col·lutori de Vitis Encías, que ha demostrat eficàcia en la reducció de la placa en tan sols 4 dies.
Vitis, més que una boca, és salut. De venda a farmàcies i per a farmàcies.
El mot lladre pot significar dues coses. Clavilla per connectar el teu cotxe elèctric o persona que roba el cable del teu cotxe elèctric. Ara, l'assegurança de cotxe elèctric i híbrid endollable de Línia Directa també significa dues coses. Que a més d'estalviar-te uns bons calés, també et cobreix el cable de recàrrega en cas de robatori. Canvia-t'hi i t'abaixem el preu de l'assegurança de cotxe sí o sí. Vine directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma. Pren Ansiomet. Ansiomet, amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B, contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
RAC1 t'està oferint Vostè Primer, amb Marc Giró des del Centre de Fotografia KBR de la Fundació MAFRE de Barcelona.
Doncs escolta, és increïble. Moltíssimes gràcies del Centre de Fotografia de CNKBR, Fundació MAFRE, ja ho he dit 600 vegades. Veniu-hi, veniu-hi i adoreu-la. La fotografia meravellosa.